Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. És dimarts 10 de febrer del 26 i avui el temps torna a portar canvis. De seguida ens ho explica en Dani Ramírez. Cel mig encapotat ara mateix, tant als Ripollès com a la Garrotxa. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Ens hem d'abrigar molt avui o no?
Doncs no massa, eh? No tenim temperatures negatives de moment a primera hora del matí. Tenim 0, per exemple, a Vall de Núria, un grau positiu amb el que tenim a Das. En tenim 3 a Ripoll, 4 graus a Camprodon, a Mieres, a Santa Pau, també a la Vall d'en Bas i a Sant Pau de Segúries. Tenim ara mateix 5 graus positius a Olot, a les Preses, a Montagut i a Castellfollit de la Roca, 6 a Besalú, 7 a Banyoles, 8 a Girona i a Figueres i 9 graus a Roses.
Doncs avui, Dani, ja han de començar a arribar algunes pluges.
Pot caure una mica de pluja ja al matí migdia, però la neu pujant de 2.000 a 2.400 metres. Dimecres també pot caure algun ruixat. Si neva, dalt de tot. Al pujar la temperatura, un ambient més primaveral, ja nevaria poquet a 2.500 metres. I aniran arribant pertorbacions també divendres, matinada, matí de dissabte, però segurament entre la tarda de dissabte i diumenge tindrem una pausa i sembla que es trencaria una mica la ratxa de tantes pertorbacions atlàntiques. Això seria, doncs, una novetat, a veure si és veritat, perquè portem pràcticament 2 mesos que no acaben mai de passar aquestes pertorbacions de l'oest i nord-oest.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
A contrarrellotge, l'Ajuntament de Ripoll ja té empresa per executar les obres de rehabilitació de la nau del Pla i convertir-la en una residència per a gent gran. La possible adjudicació arriba amb un marge de temps molt curt, ja que el projecte compta amb una subvenció de 2,7 milions d'euros que ha d'estar executada, atenció, abans del 31 de març. Escoltem l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
No volem ser triomfalistes perquè ja vam advertir des de bon principi que era un procés que podien fallar molt moltes coses i que no seria fàcil, però de moment estem encaminats. I sí que és cert, doncs, que la subvenció depèn de que la primera fase de l'obra estigui enllestida al juny, no? Sospitem que pot haver-hi una pròrroga en el sentit d'aquestes obres que ja estiguin començades, però no tenim confirmació oficial, per tant preferim ser prudents en aquest sentit, però en principi juny, juliol, agost hauria d'estar enllestida aquesta primera fase. Després, per fer els interiors, doncs això ja s'allargarà evidentment més, però almenys haurem salvat aquesta subvenció i la carcassa de l'edifici.
L'oposició no les té totes. Els socialistes demanen que l'equip de govern surti a explicar públicament quina és la previsió amb les obres de rehabilitació de la nau del Pla.
L'oposició està preocupada amb el temps que queda per entregar l'obra perquè encara no han començat les actuacions i el termini finalitza el 30 de juny.
Escoltem el portaveu del PSC a Ripoll, Enric Pérez.
I en 4 mesos, doncs, l'estat d'aquesta nau, que s'ha de fer tot el teulat, s'han de rehabilitar les façanes, s'han de fer tots els tancaments, s'ha de fer un paviment i s'han d'enderrocar també a dins tots els forjats, doncs creiem que estem en un termini molt just i no volem fer l'alarmisme, sinó que necessitem és tenir un calendari clar d'execució d'aquestes obres per valorar si realment això serà possible o no, o ens hem d'enfrontar a una pèrdua de la subvenció més gran de la història de Ripoll.
Són les 8:04, notícia que us avança en exclusiva aquest programa. La Garrotxa presentarà al·legacions per ser considerada com a mínim territori de muntanya.
Tot i els canvis a la nova llei d'alta muntanya que la Generalitat preveu fer, la Garrotxa seguirà mantenint les subvencions de camins i transport. Ser territori de muntanya suposaria la porta d'entrada a ajudes en diversos àmbits, com per exemple qüestions d'emprenedoria o beques per estudiants.
En Jordi Güell és conseller de Territori del Consell Comarcal.
És important perquè els municipis de muntanya es consideren fins a un cert punt, diguem-ne, territoris desafavorits. Aleshores, el fet de ser un territori desafavorit, per la consideració de municipi de muntanya, ens podem veure avantatjats per futures convocatòries d'ajudes que puguin sortir de la Generalitat, del govern estatal o inclús ajudes europees.
I precisament molt lligat a aquesta notícia que us estem explicant ara, completen millores al camí de Finestres, al terme municipal de Sant Aniol.
L'Ajuntament ha finalitzat millores al camí que va cap a Mieres gràcies a una subvenció del Pla de Camins. La inversió ha tingut un cost d'uns 240.000 euros. Aquest és un exemple, doncs, de la utilitat de les ajudes del Pla de Camins.
L'alcalde és Francesc Oliveres.
Que són obres que són benvingudes perquè t'estuvien molts de passos i comuniques molts veïns també, eh? Anar de Mieres a Santa Pau, tot el que és aquest aquest tipus de coneixença o familiar que hi ha, aquests vincles, ens ha afavorit molt aquest camí. No hem de voltar per Olot ni per Banyoles, vol dir que tenim una drecera allà bastant important.
El Ripollès existeix, ja està constituïda oficialment com a associació. Una reconstrucció d'una plataforma que va començar a caminar a fa 25 anys i que ara manté les línies inicials a defensar la permanència i millora de les comunicacions de la comarca, però també obrir-se a altres necessitats com la sanitat, l'educació o l'habitatge.
En aquests moments compten amb una trentena de persones associades i l'objectiu és arribar-ne al centenar.
El seu portaveu és en Jordi Plana de Cursall.
Regim per un WhatsApp que s'utilitza i que tothom opina i que això en el seu WhatsApp actualment sembla que som 28 o 30. La nostra vocació és el creixement territorial, incorporació de més dones, que sembla que n'incorporarem algunes, més jovent i arribar a 100.
Tot això passa en plena crisi de Rodalies, que també cal tenir en compte. L'entitat ha estat molt activa en aquest sentit. Les àrees de defensa forestal expliquen el seu funcionament per atraure voluntaris.
Ho han fet al llarg de la jornada celebrada a Can Trona aquest dissabte. L'objectiu ha estat formar una vintena de persones perquè puguin obtenir el carnet verd, pas previ a obtenir el de color groc i participar en l'extinció d'incendis forestals. Des de les ADF de la Garrotxa reclamen que hi hagi voluntaris per tal de col·laborar en tasques de prevenció.
El seu portaveu és en Xevi Quintana.
Sempre dic que som un país, Catalunya, que fa anys ens regíem pel món del voluntariat i que hi havia molt de voluntariat. És cert que ara dona la sensació, almenys per nosaltres i en altres àmbits que treballo, que el voluntariat costa una mica, però per sort, doncs sí, surt gent involucrada, que s'estima la terra, en aquest cas, i que vol fer la defensa del patrimoni natural i s'apunten a les ADFs. Però sí, potser costa una mica més que abans.
Un exemple de que sí, existeix relleu generacional. El Fort Jaume ja té nova propietària, la Katiana Ninoska. L'estudiant de pastisseria grega ha sigut l'escollida per en Jaume Comas, l'antic propietari, per continuar amb el negoci de fleca i pastisseria.
Avancen que no només continuaran amb els productes que tothom coneix, sinó que aplicaran alguna recepta típica de Grècia per donar-li un valor afegit al futur del forn.
Tenim tots els productes que ja coneixeu i també innovarem una miqueta amb productes de la Grècia, per exemple. Continuant la tradició de pans especials, perquè tenim més de 12 varietats i innovarem una miqueta més, però continuem la mateixa línia.
A Ribes de Freser ja han engegat totes les metges perquè arribi el Carnestoltes. Santa Truja ja ha fet entrega dels poders de Ribes de Freser al rei Carnestoltes i els seus ministres que governaran el municipi fins aquest diumenge.
El suport de la pagesia ha estat protagonista absolut. Primer, amb l'entrada de la Santa en tractor. Segon, per la nova dansa presentada per l'Esbart i finalment per la temàtica del monument que serà encès diumenge.
Estem reivindicatius perquè hem de recolzar la pagesia, revolta pagès abans de res, ens ha acompanyat un tractor amb el seu conductor excel·lent. És la lluita contra els pagesos, a favor dels pagesos i tot. I a partir d'aquí, doncs, comencem el Carnestoltes un any més.
Molt bé, realment.
Sí. No havíem fet mai això d'agafar gent del públic.
No.
I jo crec que ha anat molt bé.
Sí, ha estat molt nou.
Ens ho hem passat molt bé perquè així es pot participar i tothom també. I ara, doncs això, els transmuts humans toquen, estem fent una mica de pan i sucre i la resta de programació és com sempre, Que no falti de res, ens ho passem molt bé.
Vinga, doncs que no falti de res. Argelaguer uneix Catalunya i el País Basc gràcies a la violinada. L'edició d'enguany ha convidat a músics que han pogut veure similituds entre les dues cultures.
La 18a edició de la trobada de mans del violí i instruments afins s'ha celebrat al llarg d'aquest darrer cap de setmana al municipi Garrotxí, on s'hi han fet tallers i concerts, entre d'altres.
Un dels participants ha estat l'Arcaitz.
Para mí, por ejemplo, es de referencia ver cómo se ha organizado todo esto y cómo se está desarrollando pues las relaciones, la gente, cómo se está apuntando, cómo se está atrayendo a la gente a que venga, a que empieces a trabajar este tipo de música y a disfrutar y muchas veces mucha gente, o sea, muchos violinistas, por ejemplo, que vienen del mundo clásico, pues ven otro terreno, otra manera de disfrutar de la música.
I pel que fa als esports, el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas perd a casa contra l'Escolapi Sarrià per 65-70 i s'allunya de la part més alta de la classificació.
Tot i això, els números del conjunt garrotxí són més que bons per ser el primer any a Copa a Catalunya. El tècnic Pau Marguí destaca el bon moment de tots els seus jugadors per poder continuar a la part mitja alta de la taula.
No, tot el que vingui de més a més, benvingut serà. Som una plantilla que sí que portem ja molts anys, no?, pujant de categoria, des de tercera catalana fins ara que estem a Copa a Catalunya, i que al final el que volem és buscar la nostra categoria on ens sentim còmodes. Gràcies.
L'hoquei Olot femení goleja el Mataró i segueix escalant posicions a Primera Catalana femenina.
Les jugadores d'Adrià Piera van fer un autèntic festival ofensiu dirigit per Laia Castro, qui ja acumula una quarantena de gols en 16 jornades.
Al final aquests partits serveixen per això, no? Al final guanyar un partit de tants gols i tal, si només et bases en fer gols no acaben servint per res. Sí que és veritat que aquests partits et dona per provar coses que no pots provar altres partits, o que els entrenaments no surten tant perquè són entrenaments, i va bé per això, per provar altres coses.
Ahir us explicàvem com havia anat la Run for Cancer a la Garrotxa. Avui us expliquem com ha anat el Ripollès, perquè més d'un centenar de persones han corregut a la Run for Cancer de Planoles. La cursa solidària per la lluita contra el càncer ha tornat a ser un èxit no només a la comarca del Ripollès, sinó arreu de les comarques gironines. L'alcalde de Planoles és David Verge.
Molt contents de tornar a fer aquesta cursa aquí a Planoles, i a part amb participació de molta gent del Ripollès, ve gent de tot arreu, de Campelles, de Ribes, de Navà, de Sant Joan de les Abadeses, de Ripoll, i jo crec que em sembla que estarem entre els 160-170 inscrits. Per tant, jo crec que serà un èxit total.
Esteu escoltant els 5 minuts més, en falten 4 per un quart de 9.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques, col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Continua la polèmica al voltant de la construcció, de la creació d'un centre d'avis a la nau del Pla de Ripoll. Ja sabeu que s'estan anant a contrarrellotge per no perdre una subvenció ni més ni menys de 2,7 milions d'euros. L'Ajuntament de Ripoll ja té empresa per executar les obres de rehabilitació de la nau del Pla i convertir-la en una residència per gent gran. La possible adjudicació arriba en un marge de temps molt curt, molt just, ja que el projecte compta amb una subvenció de 2,7 milions d'euros que ha d'estar executada, atenció, abans del 31 de març. Des del consistori confien en que la subvenció es prorrogui fins al juny i es pugui acabar la primera fase de l'obra. Ens ho explica tot plegat amb Marc Roura.
Nou capítol en la reforma de la nau del Pla de Ripoll. La Unió Temporal d'Empreses Residència del Pla, formada per Gora Arquitectes i Residencial Palamós Mar SL, serà l'encarregada d'executar les obres de la rehabilitació de la nau del Pla, que es convertirà en una residència per a la gent gran. L'adjudicació, publicada a principi de febrer, arriba amb un marge de temps molt curt, i és que les obres compten amb una subvenció del PIREP, el programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, de 2,7 milions d'euros, la més gran que ha rebut la vila comtal en la seva història, que ha d'estar executada abans del 31 de març. La història amb la nau del Pla ve de lluny. La subvenció es va aconseguir l'any 2023, encara amb Jordi Monell i Junts per Ripoll a l'alcaldia. En un principi, el projecte contemplava un espai firal polivalent, però l'entrada d'Aliança Catalana al consistori ripollès va paralitzar el projecte. Dos anys més tard, al setembre del 2025, l'equip de govern d'Orriols va anunciar que s'hi traslladaria la residència per a la gent gran. I finalment, el projecte va rebre la llum verda en un ple extraordinari el passat mes de desembre, gràcies als dos vots de Junts per Ripoll, que va afirmar que votava a favor, tot i haver-hi un percentatge ínfim que funcioni. Després d'aquest procés, l'avantprojecte d'obra ha tirat endavant, tot i rebre també un informe desfavorable dels arquitectes de l'Ajuntament, amb només 8 punts dels 20 possibles. Així doncs, comença el compte enrere. Des d'avui fins al 31 de març, el projecte s'ha de licitar definitivament i s'han de dur a terme les actuacions presentades en la fase 1 de l'obra. L'enderroc parcial de la planta baixa i l'enderroc total de la primera planta i coberta. També la construcció de la nova coberta i després l'aïllament tèrmic, les noves fusteries i altres actuacions. Escoltem l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
No volem ser triomfalistes, perquè ja vam advertir des de bon principi que era un procés que podien fallar moltes coses i que no seria fàcil, però de moment estem encaminats. Sí que és cert, doncs, que la subvenció depèn de que la primera fase de l'obra estigui enllestida al juny, no? Sospitem que pot haver-hi una pròrroga en el sentit d'aquestes obres que ja estiguin començades, però no tenim confirmació oficial, per tant preferim ser prudents en aquest sentit, però en principi juny, juliol, agost hauria d'estar enllestida aquesta primera fase. fase. Després, per fer els interiors, doncs això ja s'allargarà evidentment més, però almenys haurem salvat aquesta subvenció i la carcassa de l'edifici.
En cas que hi hagi una pròrroga de la subvenció per executar les obres, el consistori tindria temps fins al 30 de juny. Si les actuacions no es completen en els terminis establerts, l'Ajuntament de Ripoll hauria de retornar els 2,7 milions d'euros de subvenció i afegir uns 400.000 euros en interessos, el que suposaria més del 20% del pressupost anual de 15,3 milions de l'Ajuntament de Ripoll.
I tal com ja s'ha demostrat reiteradament en els plens municipals, l'oposició no les té totes amb aquest projecte. Els socialistes demanen que l'equip de govern surti a explicar públicament quina és la previsió amb les obres de rehabilitació de la nau del Pla.
L'oposició està preocupada amb el temps que queda per entregar l'obra perquè encara no han començat les actuacions i el termini finalitza el 30 de juny.
Martí Palau.
L'oposició posa en dubte l'esperança de l'equip de govern referent a mantenir la subvenció de 2.700.000 euros per rehabilitar la nau del Pla. El termini per tenir l'obra justificada i acabada és el pròxim 30 de juny i de moment no han començat les actuacions. L'edifici necessita una millora estructural perquè el seu estat actual és pràcticament ruïnós i els grups polítics demanen un calendari detallat amb la previsió de les obres. Parla Enric Pérez, portaveu del PSC a Ripoll.
I en 4 mesos, doncs, l'estat d'aquesta nau, que s'ha de fer tot el teulat, s'han de rehabilitar les façanes, s'han de fer tots els tancaments, s'ha de fer un paviment i s'han d'enderrocar també a dins tots els forjats, doncs creiem que estem en un termini molt just i no volem fer l'alarmisme, sinó que necessitem és tenir un calendari clar d'execució d'aquestes obres per valorar si realment això serà possible o no, o ens hem d'enfrontar a una pèrdua de la subvenció més gran de la història de Ripoll.
L'Ajuntament és coneixedor d'aquesta subvenció des de fa 3 anys i l'oposició lamenta la falta de planificació per poder-la aprofitar amb temps. D'altra banda, sol·liciten també que s'expliqui públicament qui retornarà els gairebé 3 milions d'euros, més els corresponents interessos, que caldrà afrontar si es deixa perdre la subvenció.
Si finalment aquesta subvenció es perd, hem de saber qui farà front a aquest finançament que es perd, si haurà de ser l'Ajuntament amb recursos propis i voldrà dir que els ripollesos hauran de pagar al final aquesta mala gestió del govern municipal i de l'alcaldessa, o bé serà l'empresa qui entomarà doncs, la pèrdua d'aquest finançament.
De moment regna la incertesa a la capital del Ripollès sobre la rehabilitació de l'edifici, en el qual s'hi vol ubicar una residència per a gent gran. L'equip de govern confia en arribar-hi a temps, mentre l'oposició ja comença a veure-li les orelles al llop.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ara passen 2 minuts del punt exacte d'un quart de nou. La Garrotxa ho té clar, presentarà al·legacions per ser considerada com a mínim territori de muntanya. Tot i els canvis a la nova llei d'alta muntanya que la Generalitat preveu fer, la Garrotxa continuarà mantenint les subvencions de camins i també de transports.
Ser territori de muntanya suposaria la porta d'entrada a ajudes en diversos àmbits, com per exemple qüestions d'emprenedoria o beques per a estudiants. Ho ha explicat el conseller comarcal Jordi Güell.
Ja fa temps que la Garrotxa sap que no formaria part de la nova llei d'alta muntanya de la Generalitat. Aquests dies la Generalitat està fent nous passos per renovar una llei que tenia vigència des de l'any 1983. El nou document inclou nous criteris, en principi avalats a nivell europeu, i això ha fet que per motius com per exemple l'altitud, la Garrotxa no formi part de la nova llei. Segons el conseller de Territori del Consell Comarcal de la Garrotxa, Jordi Güell, la Garrotxa seguirà rebent les ajudes en l'àmbit de millora de camins municipals i també per al transport públic.
Hem parlat amb els representants del govern de la Generalitat i en l'avantprojecte de la nova llei de comarques de muntanya doncs s'ha acceptat una disposició addicional transitòria, és a dir, un apartat de la llei en què se'ns permet i se'ns accepta que mantinguem les ajudes que fins ara hem vingut percebent en matèria de camins de muntanya i també en matèria de transport públic de viatgers per carretera. Per tant, en aquest sentit, diguem-ne, bueno, estem relativament satisfets.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa fa mesos que treballen analitzant la nova llei i les normatives europees en aquest àmbit. Aquest febrer presentaran una al·legació en el marc de la fase d'exposició pública de la nova llei, per tal que la Garrotxa sigui considerada almenys comarca de muntanya.
Hi ha un apartat que parla de municipis de muntanya. En aquest sentit, l'avantprojecte no contempla cap municipi de la comarca de la Garrotxa, no? I el que farem des del Consell Comarcal serà fer una al·legació que tenim fins al dia 15 de febrer, presentarem una al·legació a l'exposició pública de la llei, d'aquest avantprojecte de llei, on sol·licitarem que tots els municipis de la comarca de la Garrotxa tinguin la consideració de municipis de muntanya. No serem d'alta muntanya, però confiem en que la nostra al·legació tingui èxit i que els municipis de la comarca tinguin la consideració de municipis de muntanya.
En cas que això s'accepti, la Garrotxa podria optar a les línies d'ajuda per territoris de muntanya.
És important perquè els municipis de muntanya es consideren fins a un cert punt, diguem-ne, territoris desafavorits. Aleshores, el fet de ser un territori desafavorit, per la consideració de municipi de muntanya, ens podem veure avantatjats per futures convocatòries d'ajudes que puguin sortir de la Generalitat, del govern estatal o inclús ajudes europees en diferents àmbits.
Precisament molt lligat a aquesta notícia que us comentàvem ara, han fet obres de millora al camí de Finestres, unes obres que ja s'han acabat al terme municipal de Sant Aniol.
L'Ajuntament ha finalitzat millores al camí que va cap a Mieres gràcies a una subvenció del Pla de Camins. La inversió ha tingut un cost d'uns 240.000 euros. Aquest és un exemple, doncs, de la utilitat de les ajudes del Pla de Camins.
Un exemple del que suposa les ajudes del Pla de Camins per a municipis petits es troba fàcilment anant a qualsevol el poble de la comarca. A Sant Aniol de Finestres fa unes setmanes van completar les millores previstes al camí de Finestres, que uneix Sant Aniol i Mieres pel Santuari de Finestres i la Dama de la Garrotxa i que passa per alguns masos i cases de pagès. La millora d'alguns trams d'aquest camí ha tingut un cost que ronda els 240.000 euros. En parla Francesc Oliveres, alcalde de Sant Aniol.
Que són obres que són benvingudes perquè t'estuvien molts de passos i comuniques molts veïns també, anar de Mieres a Santa Pau, tot que és aquest tipus de coneixença o familiar que hi ha, aquests vincles ens ha afavorit molt aquest camí. No hem de voltar per Olot ni per Banyoles, vol dir que tenim una drecera allà bastant important.
I és que si els veïns de Sant Aniol haguessin d'arribar a Mieres per la carretera principal o viceversa, tardarien prop d'una hora i, en canvi, per camins com aquest tarden més o menys la meitat. Per aquest 2026, l'Ajuntament de Sant Aniol té previst fer millores a altres camins del municipi. Diuen que posaran èmfasi als de les parts del poble més disseminades i a les demandes que alguns veïns han fet. Segons l'alcalde, cada any inverteixen de mitjana entre 100 i 150.000 euros en millora de camins.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El Ripollès Existeix ja està constituïda oficialment com a associació. Una reconstitució d'una plataforma que va començar a caminar ara fa 25 anys i que ara manté les línies inicials a defensar la permanència i millorar les comunicacions de la comarca, però també obrir-se a altres necessitats com la sanitat, l'educació o l'habitatge.
En aquests moments compten amb una trentena de persones associades i l'objectiu és arribar-ne al centenar.
Laura Segó.
Després de 25 anys, el Ripollès Existeix i és oficialment una associació. Dissabte tenia lloc l'assemblea constituent al Centre Cívic Centre de Ripoll, en un acte que permet fer un pas més endavant la seva voluntat en defensa de la millora dels serveis i les comunicacions a la comarca del Ripollès. La constitució de la nova associació té per objectiu donar continuïtat a aquesta tasca i donar sobretot la possibilitat d'incorporació de gent jove, obrir-se més al territori i dotar el col·lectiu de personalitat jurídica pròpia. Jordi Planada Cusac, associació El Ripollès Existeix.
Ens regim per un WhatsApp que s'utilitza i que tothom opina i que això en el seu WhatsApp actualment sembla que som 28 o 30. La nostra vocació és el creixement territorial, incorporació de més dones, que sembla que n'incorporarem algunes, més jovent i arribar a 100.
Al llarg d'aquest quart de segle, el Ripollès Existeix ha incidit especialment en la millora de la connexió viària i ferroviària en Barcelona i les comarques veïnes, en la defensa de la permanència i la millora del ferrocarril internacional entre Barcelona i la Tor del Garol, i també en altres àmbits per al territori com les telecomunicacions o l'atenció sanitària a la comarca. La nova associació manté els objectius fundacionals, però també, si s'escau, en altres serveis essencials com la sanitat, l'educació i l'habitatge.
Anem als esports. El sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas perd a casa contra l'Escolapi Sarrià per 65-70 i s'allunya de la part més alta de la classificació.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas masculí de Copa Catalunya continua sent un pèl més irregular en aquestes últimes jornades. De fet, en total només ha perdut 7 partits en tota la temporada i 3 d'aquests han estat en els últims 6 enfrontaments. Tot i això, el Club Bàsquet Vall d'en Bas segueix en una posició relativament còmoda a la classificació. És 6è amb 9 victòries i 7 derrotes, a només 2 victòries dels primers classificats, que són el Sant Gervasi i el Barberà. El tècnic Pau Marguí explica la importància de tenir tots els jugadors endollats.
En aquest sentit, el nostre equip és una plantilla molt llarga, llavors tenim la sort que som 12 jugadors, que tots podem estar jugant a pista, llavors podem afrontar aquest sobreesforç físic de minuts de molta intensitat doncs amb unes rotacions bastant més curtes i per tant que tothom pugui entrar en joc. Llavors això ens està jugant bastant a favor aquesta temporada i en part si estem bé com estem és perquè tenim una plantilla molt llarga i tots estan tenint els seus moments a la temporada i estem sumant tots. Llavors ens ajuda bastant que aquests partits siguin durs però alhora que podem anar-nos renovant. Altres equips tenen 4 o 5 jugadors que són molt més referents i pateixen molt més aquests partits més llargs o aquesta duresa inicial.
En aquests 16 partits, el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas ha aconseguit anotar 1.194 punts, la qual cosa significa fer-ne 75 per partit. Tanmateix, és un equip que també encaixa bastant, ja que els números es situen per sobre de 70 punts per partit en contra, amb un total de 1.122. Durant aquesta temporada cal destacar les figures d'Eduard Jiménez amb una mitjana d'11 punts per partit, Roger Serra amb una mitjana de 10 punts i Oriol Bertés, qui va ser el màxim assistent aquest cap de setmana, amb una mitjana de 9 punts per partit. Margui vol assegurar la permanència el més aviat possible i després mirar cap amunt sense pressió.
No, tot el que vingui de més a més, benvingut serà. Som una plantilla que sí que portem ja molts anys, no?, pujant de categoria, des de tercera catalana fins ara que estem a Copa Catalunya, i que al final el que volem és buscar la nostra categoria on ens sentim còmodes, no?, sigui la que sigui. Llavors, el club tampoc tenim cap mena de demanda d'haver de mantenir categoria, sí que és veritat que hem d'anar-ho competint tot, i estem en un punt que jo crec que en aquesta lliga tothom pot guanyar tothom, els de dalt contra els de baix, llavors això ens permet sentir-nos que hem trobat potser el nostre lloc, llavors cal assegurar aquesta permanència. A partir d'aquí, com bé dius, tot el que vingui vindrà.
El masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas jugarà el pròxim partit a la pista d'un rival directe, el Club Bàsquet Argentona, que ara mateix és quart classificat amb 9 victòries i 7 derrotes. El partit es jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més concentra una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
El Racó de la Llum, la vostra botiga de dietètica, productes naturals i ecològics de confiança, a on des de l'experiència al llarg de 20 anys us assessoraran dels productes més adequats per la vostra salut. Ens trobareu al carrer Antoni Llopis, al Mercat d'Olot.
Però què fas?
No és el que sembla, carinyo.
Com que no? Estaves al llit embolicada amb un nòrdic.
Xxxt, prova'l. T'agradarà. És irresistible.
A Matalasseria Reixac d'Olot descobriràs plaers que no t'esperaves. Matalassos, nòrdics, coixins i roba de llit per perdre-hi el son o per no voler sortir del llit. Matalasseria Reixac d'Olot. El descans més apassionat. Ens trobaràs al carrer Notari Closells 11 davant els Cines Olot.
Molt bon dia, són 9:15 del matí i ens posem al dia de l'actualitat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia que l'Ajuntament de Ripoll ja té empresa per executar les obres de rehabilitació de la nau del Pla i convertir-la en una residència per la gent gran.
No volem ser triomfalistes perquè ja vam advertir des de bon principi que era un procés que podien fallar moltes coses i que no seria fàcil, però de moment estem encaminats. I sí que és cert, doncs, que la subvenció depèn de que la primera fase de l'obra estigui enllestida al juny, no?
La possible adjudicació arriba amb un marge de temps molt curt, ja que el projecte compta amb una subvenció de 2,7 milions d'euros que ha d'estar executada, atenció, abans del 31 de març. L'oposició no ho veu clar. El portaveu socialista és Enric Pérez.
En 4 mesos, doncs, l'estat d'aquesta nau, que s'ha de fer tot el teulat, s'han de rehabilitar les façanes, s'han de fer tots els tancaments, s'ha de fer un paviment i s'han d'enderrocar també a dins tots els forjats, doncs creiem que estem en un termini molt just.
La Garrotxa presentarà al·legacions per ser considerada almenys territori de muntanya.
És important perquè els municipis de muntanya es consideren fins a un cert punt, diguem-ne, territoris desafavorits. Aleshores, el fet de ser un territori desafavorit, per la consideració de municipi de muntanya, ens podem veure avantatjats per futures convocatòries d'ajudes que puguin sortir.
Tots els canvis a la nova llei d'alta muntanya que la Generalitat preveu fer, la Garrotxa seguirà mantenint les subvencions de camins i de transports. Sentíem a Jordi Güell, conseller comarcal de Mobilitat. I precisament molt lligat amb aquesta qüestió i una prova de la importància de tenir aquest tipus de subvencions són els treballs de millora al camí de Finestres, al terme municipal de Sant Aniol.
Són obres que són benvingudes perquè t'estuvien molts de passos i comuniques molts veïns també, eh? Anar de Miera a Santa Pau, tot que és aquest tipus de coneixença o familiar que hi ha, aquests vincles, ens ha afavorit molt aquest camí. No hem de voltar per Olot ni per Banyoles, vol dir que tenim una drecera allà bastant important.
Ells, Francesc Oliveres, l'alcalde de Sant Aniol. El Ripollès Existeix ja està constituïda oficialment com una associació, una reconstitució d'una plataforma que va començar a caminar ara fa 25 anys. El seu titular és en Jordi Plana de Cursac.
Regim per un WhatsApp que s'utilitza i que tothom opina i que això en el seu WhatsApp actualment sembla que som 28 o 30. La nostra vocació és el creixement territorial, incorporació de més dones, que sembla que n'incorporarem algunes, més jovent i arribar a 100.
A partir d'ara us explicarem que el Departament d'Educació ha donat llum verda a l'Ajuntament de les Llosses per obrir la nova escola al curs 26-27, això vol dir el curs que ve. Abans s'haurà d'adequar la primera planta de l'edifici polivalent de Santa Maria de Matamala. De seguida amb nosaltres en directe, Jaume Cuní, és l'alcalde de les Llosses. També parlarem de les àrees de defensa forestal que expliquen el seu funcionament per atraure voluntaris.
Ho han fet al llarg de la jornada celebrada a Can Trona aquest dissabte. L'objectiu ha estat formar una vintena de persones perquè puguin obtenir el carnet verd, pas previ a obtenir el de color groc i participar en l'extinció d'incendis forestals.
El Fort Jaume ja té nova propietària, és la Catiana Ninosca.
L'estudiant de pastisseria grega ha sigut l'escollida per Jaume Comas, antic propietari, per continuar amb el negoci de fleca i pastisseria.
Argelaguer uneix Catalunya i el País Basc gràcies a la violinada.
L'edició queden guany ha convidat a músics que han pogut veure similituds entre les dues cultures.
En esports, el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'Abàs perd a casa contra l'Escolapi Sarrià per 65-70 i s'allunya de la part més alta de la classificació.
Tot i això, els números del conjunt garrotxí són més que bons per ser el seu primer any a Copa Catalunya.
L'hoquei Olot femení goleja el Mataró i segueix escalant posicions a Primera Catalana femenina.
Les jugadores d'Adrià Piera van fer un autèntic festival ofensiu dirigit per Laia Castro, qui ja acumula una quarantena de gols en 16 jornades.
I més d'un centenar de persones han corregut a la Run for Cancer de Planoles.
La cursa solidària per la lluita contra el càncer ha tornat a ser un èxit al municipi ripollès i també a les comarques gironines.
Són les 8:34, com tenim Catalunya, Espanya i el món. Doncs, d'entrada, molt pendents de Rodalies perquè reprèn el servei aquest matí, després de la vaga de trens, però es preveuen encara alguns incompliments importants.
Doncs sí, tot i l'acord en què han arribat els sindicats majoritaris i el Ministeri de Transports, el servei podria tenir afectacions, sobretot a l'inici de la jornada.
Escoltem a Diego Martín, secretari de SEMAF.
Sí, hablamos de muchos millones, de hecho en un plazo amplio se va a duplicar incluso, bueno, va a haber casi un 50% más de presupuesto en mantenimiento ferroviario, pero ya os decimos que os lo detallaremos más adelante, puesto que son muchos puntos del acuerdo y sobre todo tenemos que transmitirlo a todos los comités de huelga con anterioridad.
Avui també és notícia que el jutge ordena que Girona retiri el mosaic amb fotos de l'1 d'octubre i posi un retrat institucional.
També estableix on s'ha de col·locar el retrat, en un lloc preferent de la sala de plens de l'Ajuntament i en el termini màxim d'un mes.
L'Audiència Nacional rebutja la querella de Mas per l'Operació Catalunya per ser meres, diuen, sospites.
Apunta que els fets estan prescrits, sotmesos a altres procediments judicials o no tenen prous indicis per obrir un procés penal.
I imputats per primera vegada dos exdirectors de la Guàrdia Civil per l'espionatge en Pegasus.
Es tracta de Félix Vicente Azón i María Gámez. També s'investiga l'exdirector del CNI, Paz Esteban, i directius de les empreses desenvolupadores de Pegasus i Candiru.
Creix l'addicció als jocs d'atzar entre els nois de 14 a 18 anys, ja que un 8,4% la pateixen.
El 13% dels estudiants de secundària van jugar a jocs d'atzar online el 2025 i un 21% ho va fer de manera presencial.
I a la pàgina internacional, en el cas Epstein, Starmer es nega a dimitir, tot i que les peticions ja arriben des del seu propi partit.
El líder laborista a Escòcia li ha demanat la dimissió perquè el considera un obstacle per al futur de la formació.
8:36, escolteu els 5 minuts més.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Avui el temps torna a canviar, Dani.
Pot caure una mica de pluja ja al matí migdia, però la neu pujant de 2.000 a 2.400 metres. Dimecres també pot caure algun ruixat. Si neva, dalt de tot. Al pujar la temperatura, un ambient més primaveral, ja nevaria poquet a 2.500 metres. I aniran arribant pertorbacions també divendres, matinada, matí de dissabte, però segurament entre la tarda de dissabte i diumenge tindrem una pausa i sembla que es trencaria una mica la ratxa de tantes pertorbacions atlàntiques. Això seria, doncs, una novetat, a veure si és veritat, perquè portem pràcticament dos mesos que no acaben mai de passar aquestes pertorbacions de l'oest i nord-oest.
I una curiositat, la temporada de neu 25-26 ha deixat fins ara gruixos molt excepcionals, sobretot al Pirineu Oriental, amb registres que no es veien des de fa almenys una dècada. Els 230 centímetres mesurats a Vallter a finals de gener trenquen la mitjana dels últims anys i els 144 de Vall de Núria no es veien des de fa 26 anys, segons dades de l'AEMET i el Meteocat. Sense ser tan excedentària en termes relatius, el Pirineu Occidental i la neu acumulada superen un 40% la mitjana del segle XXI, segons la conca hidrogràfica de l'Ebre. En aquesta àrea de cims alts i conques nivals àmplies s'hi acumulen ja gairebé 800 hectòmetres cúbics d'aigua en forma de neu, bona part de la qual es convertirà en reserves d'aigua als pantans quan arribi el degel. Dèiem, Vallter i Vall de Núria, dos referents en gruixos acumulats de neu, així ho diu Aleix Serra, cap de l'equip de control i qualitat de dades del Meteocat. L'escoltem.
No són episodis sense precedents. Tenim inicis de temporada tan nivosos com aquests, sobretot també en tenim molts durant la segona meitat dels anys 90 i començaments dels 2000, i aproximadament cada 10 anys tenim un any tan nivós com aquest. Podríem parlar de l'any 84-85, la 96-97, la primavera del 2006 també va ser molt nivosa, 2017-2018. Hem tingut que a Pirineu Oriental podem tenir una recurrència aproximadament de 10 anys de mantells tan accidentaris com els que estem tenint actualment.
I encara una última dada. A Pastuira, a la capçalera del riu Ter i Freser, amb dades de les mateixes entitats, de l'EMET, l'acumulació de neu d'aquest any, 27 de gener, era de 144 centímetres. Només es va superar l'any 95-96 amb 145, si bé també el 2005 i 2006 va ser a finals de gener, sobretot on es van acumular més gruixos de neu. Per tant, les reserves d'aigua, ara per ara, estan garantides.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Doncs ben aviat les Llosses estaran de celebració perquè ja han començat les obres de construcció de la nova escola del municipi. Una vella reivindicació des de feia dècades. Jaume Cuní, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Jaume Cuní és l'alcalde de les Llosses. Escolti, què suposa per les Llosses que ja hagin començat aquestes obres de l'escola?
Bueno, suposa que ja està com força clar o quasi o 100% clar que aquest setembre podem obrir de nou una escola pública, una escola aquí en el municipi que era tancada, l'última que es va tancar a l'any, perquè en teníem diverses, a l'any 69, ara fa uns 57 anys. El que suposa és la possibilitat de mirar de com pot continuar aquest municipi, que és bàsicament rural, i que les inèrcies econòmiques i de l'actual agricultura i ramaderia dificulten les petites explotacions i, per tant, es van concentrant les explotacions en poques mans i en mans cada cop més, que molta de la gent que porta bestiar viu fora del poble i està tot molt complicat.
De fet, des de l'Ajuntament calculeu que el primer any podríeu tenir entre 8 i 11 infants. S'ha estudiat prou bé la viabilitat i la continuïtat de l'escola, tenint precisament en compte el que vostè ara mateix ens estava comentant?
Sí, de fet, és una aposta de futur com a forma d'intentar que el poble sobrevisqui i tiri endavant. És a dir, nosaltres sabem que tenim ara, amb aquests nens que tenim, que es volen apuntar a escola per 7, 8, 9 anys, però esperem que en vinguin més. De fet, en aquests darrers anys, aquests darrers temps n'han vingut. És a dir, hi ha un parell de joves amb fills o sense fills que tenen ganes de viure aquí i la dificultat que tenen és el trobar habitatge i el trobar cases de pagès. Aquí estem fent tot un pla de detecció d'habitatge buit i de detecció de runes que es podrien recuperar, i és un camí llarg, però pensem que val la pena ficar-hi fil a l'agulla, que és el que estem fent.
Com estan anant les obres? Perquè primer s'havia d'adequar la primera planta de l'edifici polivalent de Santa Maria de Matamala, un espai inaugurat fa 9 anys i que té una pista esportiva coberta. Les obres marxen a bon ritme?
Marxen molt, molt de pressa, sí, sí, sí. De fet, tingueu en compte que l'estructura principal ja està feta, per tant, el que és compartimentar i fer-hi un ascensor. Llavors, de fet, estem utilitzant la part del primer pis, però també de la planta baixa, d'aquest espai polivalent que està al costat d'aquesta pista poliesportiva. Quedaran uns espais que però cada setmana continuaran siguent polivalents pel poble i quedarà la pista esportiva oberta a tothom.
Una mica, què preveieu de cara al futur de l'escola? Perquè això és un repte majúscul per un municipi com el vostre, de cases tan disseminades. És una molt bona notícia, tenint en compte d'on venim i tenint en compte que el món rural sempre és el que està patint. Això és un exemple de brot verd, no? De resiliència, podríem dir-ho així.
Sí, el tema del brot verd és això, que l'has de cuidar una mica amb carinyo i esperar que altres aspectes també es vagin arreglant, com el tema de l'habitatge, i que tinguem gent, com ja hem tingut molta gent que ens ha trucat, que vol venir per fer coses lligades al sector primari o a l'artesania.
Perquè una qüestió, poden venir-hi veïns d'altres municipis del voltant, o bàsicament és una escola pensada només pels veïns i veïnes de les Llosses?
Sí, està pensat només pels veïns i veïnes de les Llosses. De fet, el departament ja ens ha dit que no vol gent de fora per no emmascarar la realitat. És a dir, la gent que ve aquí, que vindrà aquí a estudiar, aquests nens, viuran aquí. O els seus pares estaran molt lligats aquí per temes de feina o temes de l'activitat laboral de cada dia, però bàsicament són gent que viu aquí i veïns d'altres pobles que no visquin aquí no podran venir.
Les matriculacions ja estan en marxa o encara és aviat?
No, les matriculacions es fan a la primavera. Aquest any jo el departament que les avançarà i a finals de febrer, principis de març s'estaran fent. Llavors serà el moment que els puguem doncs assegurar quants nens s'han preinscrit i ja això agafarà la directa cap al setembre.
Molt bé, doncs Jaume Cuní, alcalde de les Llosses, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més i enhorabona per aquesta iniciativa i per tenir la possibilitat de desenvolupar un element tan vertebrador per un municipi com és una escola. Una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Les àrees de defensa forestal expliquen el seu funcionament per atraure voluntaris. Ho han fet al llarg de la jornada celebrada a Can Tron aquest cap de setmana. L'objectiu ha estat formar a una vintena de persones perquè puguin obtenir el carnet verd, pas previ a obtenir el de color groc i poder participar d'aquesta manera en l'extinció d'incendis forestals. Des de les ADFs de la Garrotxa reclamen que hi hagi voluntaris per tal de col·laborar en tasques de prevenció.
Les tasques de neteja forestal o arranjaments de camins són algunes de les claus per evitar els incendis al bosc. A la Garrotxa són un tipus de fets que, per fortuna, no s'han produït en els darrers temps, però que no és sinònim de baixar la guàrdia. En el cas de l'Associació de Defensa Forestal de la Garrotxa se segueix aquesta línia i, per aquest motiu, al llarg d'aquest darrer dissabte es va organitzar una matinal de formació a persones que volien obtenir l'anomenat carnet groc, un carnet que permet introduir-se a l'associació i que és l'anterior a obtenir el verd, que permet ja col·laborar en tasques d'extinció d'incendis. El president de l'ADF a la Garrotxa, Xevi Quintana, detalla les tasques que s'han donat a la jornada celebrada a Can Trona, a la Vall d'en Bas.
Treballem molt activament, sobretot amb la prevenció, intentar que aquesta prevenció es faci en els municipis, col·laborar amb els ajuntaments, que són partícips també de les juntes de les ADFs, i després que, bueno, si aquests voluntaris reforcen i acaben sent uns carnets grocs, doncs intentar posar mitjans perquè en cas que hi hagi un incendi puguin ser els primers a arribar i puguem fer aquella feina de la primera intervenció, sobretot per intentar que aquest incendi no es faci gran.
Actualment, la Garrotxa compta amb 13 ADFs repartides arreu de la comarca i amb un total de 35 voluntaris, la majoria ja amb el carnet verd. Quintana ha remarcat la importància del voluntariat.
Jo sempre dic que som un país, Catalunya, que fa anys ens regíem pel món del voluntariat i que hi havia molt de voluntariat. És cert que ara dona la sensació, almenys per nosaltres i en altres àmbits que treballo, que el voluntariat costa una mica, però per sort, doncs sí, surt gent involucrada, que s'estima la terra, en aquest cas, i que vol fer la defensa del patrimoni natural i s'apunten a les ADFs. Però sí, potser costa una mica més que abans.
Al llarg del matí dissabte, una vintena de persones van poder conèixer a fons les tasques de l'ADF de la Garrotxa i fer el primer pas per formar-ne part.
I ara parlem de Carnaval, perquè a Ribes de Freser s'han avançat. Santa Truja ja ha fet entrega dels poders de Ribes de Freser al rei Carnestoltes i als seus ministres, que governaran el municipi fins aquest diumenge a l'Aura.
Amb l'arribada de Santa Truja a la plaça de l'Ajuntament s'engegava dissabte el Carnaval de Ribes de Freser. Enguany, amb l'entrada triomfal amb tractor, teatre d'emergència torna a tenyir no tan sols de rosa, sinó també de reivindicació a favor de la pagesia al municipi. Un recolzament que s'emmarca un cop més amb els tradicionals parlaments i l'entrega de poders de la Santa als ministres, que governaran fins al següent cap de setmana tenyint de rosa i disbauxa al municipi ribetà, que tornava a veure una altra mostra més de suport al sector primari amb l'estrena d'una nova dansa a càrrec de l'Esbart o del Coma. La cançala dansa, que feia encara més partícip al públic present a l'engegada de Santa Truja. Escoltem la Santa, la Mireia García Marrón i la Carla Maspons de l'Esbart i el rei Carnestoltes.
Estem reivindicatius perquè hem de recolzar la pagesia. La Revolta Pagès, abans de res, ens ha acompanyat un tractor amb el seu conductor excel·lent. És la lluita contra els pagesos, a favor dels pagesos i tot. I a partir d'aquí, pues, comencem el Carnestoltes un any més.
Molt bé, realment.
Sí. No havíem fet mai això d'agafar gent del públic.
No.
I jo crec que ha anat molt bé.
Sí, ha sigut molt nou.
Ens ho hem passat molt bé perquè així es pot participar-hi tothom, també. I ara, doncs això, els transbuts humans toquen, estem fent una mica de pa amb sucre i la resta de programació és com sempre, Que no falti de res, ens ho passem molt bé.
Una primera jornada que culminava també amb música en viu amb els transhumans. Diumenge arribava un dels moments més esperats, com és la descoberta del monument. Una sàtira, enguany, no tan política, sinó més de suport, un cop més, al sector de la pagesia.
Volem fer una mica d'homenatge als pagesos, amb tot aquest merder que tenen, de tantes plagues, de tantes malalties, i a sobre el Mercosur, i hem pensat que, siguent de bons de la Truja com som, no podíem fer res més que fer una mica de suport a aquests pagesos aquest any.
Els actes continuen aquesta setmana amb el dijous llarder, la processó de Santa Truja, la inspecció dels establiments, la matança, l'encesa final del monument i el carnaval infantil.
I Argelaguer uneix Catalunya i el País Basc gràcies a la Violinada.
Argelaguer ha tornat a ser l'epicentre del violí amb una nova edició de la Violinada, una sèrie d'actes amb protagonisme pels instruments de corda com el violoncel i, entre d'altres, on l'objectiu és donar a conèixer què amaga aquest element musical i què es pot interpretar amb ell. Alhora serveix per crear comunitat i conèixer noves cultures, com la basca, convidada aquest any de la mà de dos violinistes. Un d'ells és Arcaiz Miner, que en declaracions a Ràdio L'Adjolot Televisió ha destacat la importància de la Violinada.
Para mí, por ejemplo, es de referencia ver cómo se ha organizado todo esto y cómo se está desarrollando, pues, las relaciones, la gente, cómo se está apuntando, cómo se está atrayendo a la gente a que venga, a que empieces a trabajar este tipo de música y a disfrutar y muchas veces mucha gente, o sea, muchos violinistas, por ejemplo, que vienen del mundo clásico, pues ven otro terreno, otra manera de disfrutar de la música, no?
Un músic basc que també ha estat acompanyat per un català, però que actualment també viu a terres basques. És el cas de Quico Pugès, que al ser preguntat per les similituds entre la música catalana i la basca, ha respost això.
Malgrat sí que és veritat que pot ser que els trobem en llocs com tant aquí a Catalunya com al País Basc, no? En ambients com que potser són més aïllats, però que estan agafant molta xarxa, on hi ha una inquietud molt gran d'agafar elements de la música tradicional i de la tradició, no com una cosa arcaica, sinó justament com una cosa del temps, o sigui, sempre ens ha acompanyat, no? I agafar-la, i llavors això, allà per exemple hi ha moltíssima tradició de fer les romeries, no? Que en diuen que són trobades per ballar.
Un dels participants d'aquesta violinada també ha estat Pedro Vilchez. Diu que en el seu moment va descobrir aquesta activitat per casualitat i que ara recomana a tota mena de públic.
Ho vaig descobrir de casualitat
quan es va fer a Besalú, just després del Covid, i des de llavors, bueno, ha sigut tot un descobriment, perquè això és una de les activitats del món folk a Catalunya i és impressionant la comunitat que hi ha aquí i intento venir cada any.
La 18a Violinada d'Argelaguer va comptar amb tallers i concerts en una nova edició marcada per la cultura i la coneixença de noves formes de viure-la i sentir-la.
L'hoquei Olot femení goleja el Mataró i segueix escalant posicions a Primera Catalana femenina. Les jugadores d'Adrià Piera van fer un autèntic festival ofensiu dirigit per la Laia Castro, qui ja acumula una quarantena de gols en un total, Natàlia Moreno, de 16 jornades.
Bones notícies pel masculí, que acumula 3 victòries consecutives, però també del femení, que segueix a la part alta de la classificació. Les jugadores del conjunt olotí van tornar a demostrar la gran capacitat ofensiva de l'equip i van golejar el Mataró per 15 gols a 3. Un resultat que, a part de servir per sumar una nova victòria, els permet escalar posicions i situar-se en quarta posició amb 31 punts empatats amb el Voltregà. El tècnic del sènior femení de l'hoquei Olot, Adrià Piera, valora el partit d'aquest dissabte.
Al final aquests partits serveixen per això, no? Al final guanyar un partit de tants gols i tal, si només et bases en fer gols, no acaben servint per res. Sí que és veritat que aquests partits et dona per provar coses que no pots provar altres partits, o que els entrenaments no surten tant perquè són entrenaments, i va bé per això, per provar altres coses.
El partit el va sentenciar l'equip olotí a la mitja part. D'aquesta quinzena de gols, una de les curiositats és que van aconseguir marcar totes les jugadores, excepte la portera. Laia Castro va marcar 6 gols, 2 de Martina Chacón, Paula Herbàs i Clàudia Pérez, i un gol de Sofia González, Carla Basomba i Abril Sau. Un dels noms destacats d'aquest femení de l'hoquei Olot és el de la Laia Castro, qui amb aquestes 6 dianes ja acumula una quarantena de gols, que la situen com la màxima golejadora de la categoria. Piera valora la feina d'aquest tipus de jugadores dins la pista, però sobretot a fora.
Jo crec que al final les ajuda amb posicions, amb coses que fer, amb com s'han de desmarcar pel camp, en quins llocs s'han de col·locar. Bueno, al final l'experiència, com diuen, és un grau i la Laia en té moltíssima, i això fa que dintre la pista les joves sàpiguen on col·locar-se, què han de fer, què no han de fer, i això a les veteranes ajuda moltíssim.
Ara, al femení li tocarà descansar unes 3 setmanes, ja que aquest pròxim cap de setmana no es juga per Carnaval i l'altre és l'equip que li toca descansar al seu un grup imparell. El pròxim partit ja serà a la pista de l'Arenys de Mar, que és 9è classificat, el diumenge 1 de març a les 12 del migdia.
Ahir us explicàvem l'èxit de la Run for Cancer a la Garrotxa. Avui toca al Ripollès. Més d'un centenar de persones han corregut aquesta cursa a Planoles.
Planoles ha tornat a ser l'epicentre comarcal de la Run for Cancer, la cursa solidària per la lluita contra el càncer organitzada per la Fundació Encolliga, que s'ha celebrat aquest diumenge simultàniament a 13 municipis gironins. A Planoles hi han participat un total de 153 persones repartides entre els dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres i també d'altres que han posat el seu granet de sorra fent el donatiu. En parla l'alcalde de Planoles, David Verge.
Molt contents de tornar a fer aquesta cursa aquí a Planoles i a part amb participació de molta gent del Ripollès, bé gent de tot arreu, de Campelles, de Ribes, de Navà, de Sant Joan de les Abadeses, de Ripoll, i jo crec que em sembla que estarem entre els 160-170 inscrits, per tant jo crec que serà un èxit total.
Tanquem el programa, gràcies per seguir-nos. Demà dimecres hi tornem a la mateixa hora amb tota l'actualitat. Que passeu un bon dia.